Molt bon dia. Continuem a Cua.cat encetant aquestes entrevistes electorals que ha preparat Cua.cat de cara a les eleccions del 21 de desembre d'aquest dijous. En aquest cas, toca l'última entrevista amb Junts per Catalunya. Ens acompanya Anna Figueres, la número 36 per Barcelona, com deien, de la candidatura Junts per Catalunya. Molt bon dia,
Anna. Molt bon dia.
Doncs comencem, perquè aquestes eleccions s'emmarquen, podríem dir, en un context fora de l'habitual. Estem sotmesos a l'aplicació del 155 i, òbviament, si llegim el seu programa, veiem que la candidatura de Junts per Sí doncs fa referència, òbviament, a aquesta aplicació del 155, i el que diu que es comprometa a restaurar el president de Catalunya, restituir les institucions catalanes, el president del govern i el Parlament, continuar amb la construcció de la República Catalana, exigir la revocació de les causes pendents per motius polítics i posar fi, el que dèiem, a l'aplicació de l'article 155. I també vol exigir al govern espanyol i al tripartit del 155 l'acceptació dels resultats electorals. Com faran tot això? Com es pot fer?
És que, de fet, no, aquestes eleccions no són unes eleccions normals, perquè en aquest país, una miqueta abans, però des de l'1 d'octubre res ja no és normal. La normalitat ja no existeix. En aquest país, per pensar diferent a algú, et posen a la presó. I per tant, és més, aquestes eleccions són convocades per algú que no les hauria d'haver convocat, que no les podia convocar. Unes eleccions, diguem-ne, autonòmiques, com són aquestes, doncs la potestat la tenia el president de la Generalitat, el president electe, el president legítim. I en aquestes, doncs no són convocades per al president electe, per al president legítim de Catalunya, que és en Carles Puigdemont. Per tant, nosaltres les afrontem, doncs, ja no tant per aplicar un programa electoral, que evidentment sí, sinó per recuperar tot allò que ens semblava que teníem adquirit, drets, doncs, en aquest país, durant unes setmanes, durant uns mesos, havies de demanar permís per tot i perdó per tot, també, fins i tot per reunir-te, no? Jo em pensava que, no sé, drets com el dret a, no sé, a la reunió, el dret a la llibertat d'expressió, existien, i aquesta gent van agafar l'estat de dret, on ens pensàvem que vivien, i van tirar pel dret. Per tant, home, la normalitat precisament no és ni la de la campanya ni de la situació. Nosaltres afrontem el programa electoral i la realitat electoral que ens envolta, doncs, amb una certa recança, perquè vostè deia, no? Una de les coses que demanem és que s'acceptin els resultats electorals. Ens agradaria saber si ho faran el 21 de desembre, perquè vam veure que el 27 de setembre de 2015 no ho feien. Va haver-hi uns resultats que són els que són. L'altre dia sentia parlar en aquest bloc del 155, com ho deia, d'una majoria feble. Les majories són majories. I si tens una majoria suficient per governar, doncs la tens. No és que sigui simple o feble, sinó que quan hi ha majoria absoluta, no, la tens. El que anàvem, nosaltres afrontem, doncs, això, no? Ja no només aplicar un programa electoral, sinó recuperar una normalitat que diuen que estan aplicant, però que en tot cas, a cops de porra i via, doncs, tribunals, ens han anat prenent mica a mica, ens han anat manllevant, no? En el Parlament, que jo he tingut la sort, doncs, d'estar-hi 11 anys, m'he trobat que aquesta legislatura ha estat molt xocant. Hem fet 26 lleis, de les quals més d'un 70% han estat recorregudes. I estaven recorregudes, segons els senyors del PP i els de Ciutadans, principalment, doncs perquè deien que tot tenia a veure amb la independència. No sé si una llei de pobresa energètica, que el que vol és que la majoria de gent d'aquest país que no pot garantir doncs els consums energètics, doncs pugui fer-ho, que no passin fred, que no estiguin a les fosques. Era una llei que volia això, aquesta ens la van recórrer. Una llei com la llei d'igualtat, no?, entre gèneres, no sé què té a veure amb la independència. Sí que és veritat que nosaltres fèiem lleis per tenir un país, per tenir un marc legal en un país que ens permetés viure molt millor, segurament, del que estàvem vivint, perquè nosaltres el que volíem era això, no? I per tant, doncs, ens hem trobat amb que res ja és normal quan resulta que en un país, un govern, que el que està fent és allò que se li demana a tot polític, que és que si guanya, apliqui el seu programa electoral, doncs, com que no agradava aquest programa electoral, com que no van agradar les, diguem, els resultats del 27 de setembre del 2015, com que no va agradar que es fes un 1 d'octubre on la gent pogués expressar-se, van agafar i van engarjolar a 8 consellers, el vicepresident i a dues persones, com són els Jordis, ja coneguts per aquest nom, que el que han fet és que la gent d'aquest país sortís durant moltes vegades al carrer sense llançar un paper a terra, amb un somriure als llavis, i això sí, reivindicant doncs, els nostres anhels. No? Quelcom tan bonic com això, i alguna cosa tan digna com que un polític porti davant, implementi un programa electoral lícit, refrendat, és a dir, votat i mai recorregut, doncs ha fet que aquesta gent vagi a la presó. Partint d'això, res és normal ja.
Parlant de les seves propostes en el programa, parlen que volen parlar de tot i que prioritzen la via del diàleg, però creu que es poden tornar a donar les circumstàncies després del que hem vist en els darrers mesos?
És que, de fet, nosaltres no l'hem abandonat mai i no l'abandonarem mai. No? Hi ha molta gent que parla d'unilateralitat. Abans de la unilateralitat hi han d'haver-hi moltes altres maneres de poder fer les coses, perquè la unilateralitat segurament ens és delicada, no? I per tant nosaltres no abandonarem mai, no ens aixecarem mai de la taula. De fet, sempre hem dit que el que volíem era quelcom dialogat, negociat, però sempre ens hem trobat el mateix, amb un no per resposta o amb ningú a l'altra banda, no? Ho hem intentat de moltes maneres, ja fa bastant de temps. Recordo com en Jordi Turull, precisament, la Marta Rovira, i llavors em sembla que era en Joan, bé, no recordo exactament qui era d'Iniciativa, van anar al Congrés de Diputats ja a plantejar certes coses. Fins i tot el president Mas, en el seu moment, quan se'n van a la Moncloa, sempre hi ha hagut un no per resposta, un cop de porta. Bé, aquest cop nosaltres hem anat donant passes, sí, és veritat, perquè quan sempre reps un no per resposta, quan ja no queda, quan ja no tens ningú a l'altre costat de la taula i quan tens una majoria de gent, no al davant ni al costat ni al darrere, sinó que realment tot aquest moviment no és una quimera de quatre polítics que van embogir un bon dia, sinó que va ser doncs allò, no? Un sentiment d'un poble que t'hi porta, no? I en tot cas doncs, negociació, la que sigui, perquè n'hi ha d'haver-hi, evidentment, la política és això. I nosaltres estem disposats en una negociació, doncs ja se sap, no? El que passa, però el problema és que aquí segurament té moltes més eines perquè encara, perquè és un estat de fet, doncs no em vol posar cap sobre la taula d'eina, no? I per tant, doncs de moment, mica en mica amb esperança i vaja, si realment són demòcrates, si realment volen escoltar l'opinió de la gent, arribarà un moment que potser s'hi hauran de seure, sí.
Senyor Figueres, vostè diu que vostès sempre estan disposats a poder seure a la taula i parlar i dialogar, però, per exemple, hem conegut les condicions que ha posat la CUP per poder tornar a reelegir o escollir el president Puigdemont, si es donessin les condicions, no? I una de les condicions que era és que, òbviament, implementés la República Catalana, però també no negociar amb l'Estat. Aquesta era una de les condicions que la CUP diu que posa per tal de poder doncs, tornar a reelegir el president Puigdemont. Creu que aquí llavors hi ha un enfrontament, un xoc?
Sí que veig que aquí el que caldrà veure és quina és la força electoral, no? La nit del 21 de desembre. I ells sabran si, per exemple, són decisius amb els escons que tinguin, No sé si han de ser molts o han de ser pocs, o seran molts o seran pocs, però si ells han de ser decisius, ells veuran si volen fer president, tant de bo doncs, el més votat d'aquestes eleccions, que serà el president Puigdemont, o faran president algú altre, o si no faran president a ningú. Però és veritat que en política un ha d'assumir responsabilitats, no? I per tant, doncs, aquesta pregunta els haurien de fer amb ells, no? Ells poden posar condicions, però és veritat que la política també és negociació. I per tant, en un moment com sembla que passarà, doncs, que ells poden tindre la clau de volta, doncs hauran de decidir què prefereixen. Si fer president a una persona que ara mateix és el president legítim, que és aquell que van votar majoritàriament els catalans i les catalanes. Doncs fa 2 anys... aquell que ens ha portat on ens ha portat, que em sembla doncs, que a més la CUP li ha reconegut, i és més, Carles Puigdemont els hi va anar bé ja a la CUP. És veritat que va haver-hi un moment donat doncs, que el president Mas va fer un pas al costat, que és la persona que ens va portar fins al 9 d'octubre i que per això doncs, està encausada i jutjada. Però en tot cas, Carles Puigdemont els hi va semblar bé perquè no els hauria de semblar bé ara, no? I presentar-se barrant a la negociació segurament és tancar-te portes. Això ni és fàcil ni és senzill, ja ho hem vist, no? I per tant, doncs, vaja, jo el que els recomanaria és que en aquell moment potser hauran de reconsiderar alguna cosa, perquè nosaltres no, el que no estem disposats és a utilitzar, mentre ens quedi un bri d'alè, a no utilitzar la via del diàleg i de la negociació. Creiem que és com hem de fer-ho i creiem que és el que majoritàriament també vol la gent. Sabem que altres fórmules és possible que ens portin, doncs, amb un camí que potser no tingui sortida, no? Les presses també hem descobert, no?, que són males companyes, no sé si en parlarem després.
Bueno, de fet, és que una de les preguntes ara que li anava a fer és que moltíssima gent es va decepcionar vist com es va desenvolupar tot el procés i tot el full de ruta. De fet, hi ha moltíssimes persones que es van decepcionar quan van veure que la declaració de la independència després va semblar que era simbòlica, no es va entendre ben bé què va passar. També moltíssima gent es va decepcionar en veure les estructures d'estat i, per altra banda, veure que les estructures d'estat no acabem d'estar del tot aconseguides, resoltes, pensades o vehiculades. Uh-huh. I també va haver-hi gent, doncs, que, òbviament, tot i voler la independència, doncs, aquella incertesa, aquella situació d'inestabilitat, doncs, li va generar certa angoixa. Vostès han fet autocrítica?
Nosaltres hem fet autocrítica, jo crec que l'hem fet a tots, eh? Però jo crec que allò que més va espantar la gent van ser els cops de porra i la desconsideració bueno, no sé, les mesures inhumanes i aplastants que van utilitzar certes persones. Algú va donar l'ordre, per cert, de fer-ho com ho van fer. Per tant, jo crec que això és el que més va esporuguir a la gent, no? Però també és veritat que Catalunya, diguem, i la gent que defensava, doncs, aquesta independència, aquest anhel d'una llibertat nacional, doncs no es va afeblir. I després d'aixugar-se els cops i les llàgrimes, seguien defensant alguna cosa tan, jo diria que fa tan poc mal com una urna, no? Però és veritat que ho haguéssim pogut fer d'altres maneres, i és veritat que jo, per exemple, personalment penso que aquestes presses, no?, aquests 18 mesos que ens vàrem donar de coll, potser no han estat suficients en el temps. Això ho ha reconegut la CUP, que és qui va posar sobre la taula aquesta condició per fer Puigdemont president, no?, per comptar amb els seus de vots. És veritat que segurament amb més temps, és veritat que no era fàcil, i per tant, doncs, és veritat que no sé si vàrem saber explicar ben bé a la gent, no?, quines eren les possibles conseqüències, però és que segurament fins poques hores abans de que passés tot plegat, nosaltres tampoc no n'érem prou conscients. El president Puigdemont, jo crec que el que fa és, no?, bueno, fem el que fem en el Parlament i traiem els efectes d'aquesta independència, doncs, perquè ja veiem com van les coses, no? I ens comencen a arribar segons quines conseqüències que després van veure, doncs, que no hi havia manera de negociar amb aquesta gent, no? És veritat que, a més, després hi ha allò de si eleccions, si eleccions no, el que es va intentar aquí, sobretot, era que no s'apliqués el 155 i que poguéssim fer, en tot cas, unes eleccions, doncs, convocades per qui les havia de convocar. Això tampoc no va haver-hi manera. I, a més, va haver-hi un moment que ens vàrem donar compte que aquesta gent sí o sí farien el mateix. Per tant, doncs, el que anàvem a fer o el que havíem de fer era allò que ens havíem compromès, no? Segurament hi ha altres maneres de fer, segurament tot és perfectible, en aquesta vida, i segurament, doncs, jo sobretot el que penso és això, no? Doncs que el temps potser no ens va deixar reaccionar, no ens va deixar fer com havíem d'haver fet. Que no estàvem preparats no és veritat, perquè jo, que he estat al Parlament i he estat durant uns anys, sé com aquests dos últims anys hem estat treballant incansablement tots els diputats de Junts pel Sí i de la CUP per nodrir-nos d'un marc legal que ens permetés que el dia X aquest país estaria preparat, si més no legalment. Però també ens ha passat una cosa, que és que qualsevol llei que fèiem per preparar aquest país per al dia X era recorreguda. Tenim una llei, per exemple, de l'Agència de Protecció Social, que és una llei molt novedosa, que el que fa és agafar, diguem, i poder gestionar tot el que és el marc social per poder, doncs, afavorir la vida de les persones més vulnerables, no? Amb més vulnerabilitat, això ens ho van recórrer. Per què? Doncs perquè, primera, perquè segurament és molt més bona que qualsevol eina que puguin tenir ells per gestionar. Però a més, doncs, perquè se'n donaven compte que nosaltres fèiem un pas endavant amb qualitat de vida, de gestió social, per dir-ho d'alguna manera. Lleis com la pobresa energètica, volíem dotar-nos d'un marc legal, abans em sembla que ho he dit, no? Doncs perquè la gent d'aquest país no passi fred, per exemple, no? A l'hivern, ara que en fa molt. I d'altres lleis que ens van anar dotant, no? La hisenda catalana, que tant se n'ha parlat, hi havia gent contractada pràcticament, doncs això, perquè en el moment adequat es pogués començar, no? Doncs a gestionar tot el que els catalans i les catalanes generem, que és que aquí també hi ha un problema, no sé si en parlarem després, però tant de bo haguéssim pogut gaudir de tots els recursos que els catalans i les catalanes acabem aportant, no? Perquè si haguéssim pogut realment gaudir de tots aquests recursos, 16.000 milions d'euros cada any que no veiem, les coses segurament també ens haguessin anat diferent.
Parlem de les concrecions del programa electoral en aquests àmbits, no? De l'agenda social, en fi, però el que sí, hi ha una crítica que també que han fet els partits constitucionalistes de cara a això, que els ha acusat d'ocupar-se només del tema independentista, de la independència, el tema sobiranista. I diuen que això ha impedit doncs, tirar endavant polítiques socials i encarregar-se dels problemes, dels problemes reals dels catalans.
Sí. Home, jo els hi diria 26 lleis que hem intentat aprovar en el Parlament, de les quals ells, el 70%, les han recorregut. 26 lleis, doncs, per exemple, hi ha la renda garantida. La renda garantida no és una mesura social que aquest país realment necessitava, doncs, perquè la PIRMI se'ns havia quedat ja, vaja, molt fineta, molt flaqueta, ja no podia realment aixoplugar tota aquella gent que no té recursos. I és una mesura que jo crec que és la mesura social per excel·lència d'aquesta legislatura. Jo només els hi faria una pregunta amb ells, i és que nosaltres ens trobàvem que ells ens deien que només parlàvem del monotema, però que cada vegada que podien fer preguntes al president i en el govern, que això era cada 15 dies, només li feien sobre el monotema. O sigui, ells, la seva prioritat també era aquesta, si és que era la nostra, també era la seva. Ells no deixaven mai cap ocasió, jo la veritat és que els he sentit preguntar-li al president Puigdemont a les sessions de controls del Parlament molt poques vegades per la renda garantida, no ho sé, per la pobresa energètica, per la llei d'habitatge, molt poquetes vegades. Això sí, per exemple, ells diuen que han fet moltes, els de Ciutadans, que han fet moltes iniciatives socials. N'han fet moltes sobre la llengua a l'escola. No sé si aquesta iniciativa és molt social, però en tot cas és l'únic tema, sembla ser social, doncs que els ha preocupat això i la independència.
Creu que si guanya el bloc constitucionalista, el català deixaria de ser la llengua vehicular?
Home, si guanya el bloc constitucionalista, no? El bloc del 155, i guanya la senyora Arrimadas, un partit que va néixer principalment per carregar-se el català a les escoles, per exemple, no? M'imagino doncs, que llavors seran conseqüents. I clar que sí que està en perill, n'estic seguríssima. Ahir la senyora Arrimadas, no?, deia doncs, que quan li van preguntar si seria un requisit o si seguiria sent un requisit indispensable la llengua catalana, diguem, per poder esdevenir un mestre, ella va dir que depèn de l'assignatura que donés. No sé si aquesta senyora s'ha passejat molt per les escoles i per les facultats de magisteri i ha fet alguna vegada doncs, alguna oposició per mestre, però un mestre, quan fa les oposicions, no sap quina classe o quina assignatura acabarà donant a l'escola que després l'enviï, no? Perquè també dependrà. Per tant, poc coneixement de la realitat i moltes ganes de, jo crec, d'això, d'acabar doncs, amb una llengua que ha sigut una llengua vehicular, que és una llengua vehicular, i amb un mètode que jo crec que ha fet molt de bé a la societat catalana, no? Però és que les meves filles, jo tinc dues filles, una de 20 i una d'11, les meves filles, les dues, en un entorn català, han jugat en castellà a casa. Ja no al pati de l'escola, no? Doncs que juguen amb la llengua que volen, però a casa, que tenen un entorn catalanoparlant, doncs jo moltes vegades m'he donat compte que amb les meves filles, amb les nines, amb joc simbòlic, doncs jugaven en castellà, cap problema. Parlarem de l'escola catalana?
Parlarem de les quatre.
Doncs llavors ens ho deixo per després. Però en tot cas sí, crec que està en perill perquè Ciutadans, per exemple, ha estat, doncs això, no? El seu objectiu, no? El néixer era sobretot això, torpedinar l'escola catalana, i el PP aquí va rebufo, no? Que se'n diu, sempre intenta fer com un pas més perquè es queda, bueno, queda fins i tot poc espanyol a vegades, no? Comparat amb segons qui.
Aprofitem ara que parlem de l'escola catalana, llavors ja adelantem la pregunta, qui són a grans trets el projecte en referència a l'escola catalana que tenen des de Junts per Catalunya?
Mira, des de Junts per Catalunya el que defensem és que l'escola catalana continuï com està, evidentment millorant-la, perquè sabem doncs, que, vaja, que calen més mestres, i en aquí estàvem, el govern d'ara doncs, estava preparant unes oposicions, i és veritat que a més, doncs, cada any s'intenta que hi hagin més mestres, perquè el que volem és qualitat, no? Però amb tot el tema de la immersió lingüística, l'escola catalana doncs, ha estat la pedra filosofal de tot, no? Jo és que només faig una reflexió. Una persona com l'Albert Rivera, fundador de Ciutadans, que ha estat escolaritzat en aquesta escola catalana que doctrina i que és tan dolenta per segons qui, per segons ells, és una persona que segurament doncs, està on està. No sé si el vam adoctrinar molt bé, jo sóc mestra, no sé si el vam, i per edat hagués pogut ser la seva mestra i adoctrinar-lo. No sé si el vam adoctrinar molt bé o molt malament, però en tot cas és una persona lliure, que ha pogut pensar com ha volgut pensar, que l'escola no l'ha limitat en absolut, i que ha fet doncs, que escolti'm, ell pugui arribar a ser doncs, un dels líders d'un partit que es queixa moltíssim d'aquesta escola catalana quan ell n'és fruit. Per tant, segurament l'escola catalana el que fa és intenta que els seus alumnes doncs, tinguin un esperit crític, però evidentment doncs, cadascú per la vida, per el que sigui, perquè això a vegades ho mamem a casa, a vegades no, doncs acabi actuant doncs, d'acord amb allò que pensa. No? Per tant, jo crec que ell és el fidel reflexe de que l'escola catalana és un encert i que la gent que hem tingut doncs, el plaer, o han tingut el plaer, de, perquè jo potser sóc un palet més antiga, tot i que vaig anar a una escola molt catalana, això, a criar-se realment doncs, amb llibertat, amb una llengua vehicular, sí, una llengua que a més ha fet que molta gent s'hagi integrat plenament en aquest país, seguríssim. Integrar no vol dir assimilar, nosaltres no volem que la gent parli, estimi, amb la nostra llengua, que cadascú parli, estimi i pensi amb la llengua doncs, que vol, que pot, no sé, amb la que ha nascut i amb la llengua materna, que en diuen, no? Això de materna i paterna és, però vaja, en tot cas, amb la llengua que es parla a casa seva. Nosaltres no volem assimilar la gent, jo entenc perfectament que la gent que ve de fora, la gent que venia de fora, escolta'm, doncs parlin amb la llengua que vulguin, estimin amb la llengua que vulguin i mengin allò que a casa seva vulguin. Ara, és veritat, doncs que fora i en comunitat descobreixin i puguin descobrir que aquest país té moltes possibilitats. I per tant, doncs que també puguin estimar i puguin conèixer la cultura, la llengua, no? I la història que té aquest país, que la té i és preciosa.
Vostè ha parlat abans, ha fet un repàs de les diferents mesures socials, no? que han intentat posar en marxa d'ella, no? I que suposo que serà la línia que continuarà, però hi ha un col·lectiu que és un dels seus prioritaris, que és el col·lectiu de joves. Quines són les polítiques socials en aquest sentit?
Bé, aquí la veritat és que també hem volgut donar un pas endavant. No ho tenim fàcil, perquè a més els joves és veritat que no tenen fàcil, i a més ens trobem també, jo que tinc una filla estudiant, no? A la universitat, hi ha tot el tema de polítiques de taxes, que aquí doncs, hem de pensar també, i això doncs, estic segura que no agradarà als estudiants, però jo que sóc mare d'un estudiant i que a més doncs, que ara tinc la possibilitat de poder doncs, col·laborar o de pagar-li doncs, la matrícula, és veritat que les matrícules no són barates, però és veritat que no són barates a cap país. I és veritat que, a més, no, l'educació o la universitat en aquest país és una universitat de qualitat on, a banda de que quan et ve la matrícula dius caram, caram, no, és veritat que després quan mires i pots examinar què estàs pagant, doncs estàs pagant una quantitat, diguem, un tant per cent bastant ínfim del que costa. No? Tot i així, doncs, evidentment, intentar que sobretot aquests joves no marxin a l'estranger a buscar feina. Si ho fan per gust, que ho facin, perquè és veritat que a la vida, almenys parlo des de l'experiència vital, hi ha edats que a vegades doncs, tens ganes de marxar lluny de casa i del teu entorn per tornar-hi, per això. Per tant, està molt bé una experiència si és que es pot tenir a l'estranger, i això a més et dona currículum, però sempre i quan sigui per gust, no? No per necessitat, no perquè aquí no hi ha feina. Per tant, una aposta també doncs, contra l'atur juvenil i l'habitatge, perquè tots quan hem sigut joves hem volgut també fer, no, formar la nostra pròpia llar, el nostre propi niu, i tindre doncs, aquesta independència, aquesta autonomia personal doncs, que tots els joves volen, i per tant per aquí també doncs, haurem, és el que dèiem, no? Tot és perfectible, sí, sabem que hi ha coses que ens han quedat per fer i segurament doncs, aquest no? és un dels temes que segurament hi haurem d'aprofundir més, tot i que s'han anat fent passes, però vaja, segurament no prou. És veritat que a més, doncs, hi segueixo insistint, hem tingut els pressupostos que hem tingut, és veritat que el 75% d'aquests pressupostos, no, 3 de cada 4 euros, s'han anat, diguem, direccionant a polítiques socials, i diguem, les polítiques de joventut en part també ho són, no? Però bé, és veritat que si nosaltres haguéssim gaudit de tots els recursos econòmics que generen els catalans i les catalanes, insisteixo, 16.000 milions d'euros l'any que no acabem de veure, que no acabem de gaudir pròpiament nosaltres, doncs alguns també segurament anirien destinats cap aquí, i per tant, per això també volem un estat propi, per poder gestionar tots els recursos que generen els catalans i les catalanes. I si llavors volem ser solidaris amb qualsevol part del món o d'Espanya, doncs ja ho decidirem nosaltres, però aquesta solidaritat imposada del govern de l'Estat espanyol, que ens diu que cada any 16.000 milions d'euros han d'anar, que moltes vegades no sabem ni on van a parar, a la resta d'Espanya, doncs home, ens agradaria primer decidir nosaltres, bueno, primer gaudir-ho nosaltres, perquè és veritat que en èpoques de vaques flaques ho trobes a faltar, i ara portem uns quants anys que els necessitem, aquests calés, que són nostres, i que a més els generem nosaltres, no? Però és veritat que un cop, diguem, cobertes les necessitats que tingui la població d'aquest país, doncs podríem, no?, decidir amb qui caram som solidaris, si, no sé, amb el Sudan, amb Extremadura, amb Anglaterra, amb qui fora.
D'acord, senyora Figueres, ens queden 5 minuts d'entrevista, no m'agradaria acabar sense parlar, fer un petit repàs per tot el tema de mesures econòmiques, sobretot focalitzant en el tema de les empreses, perquè arran de, no entraré en una batalla de xifres, perquè arran de tota la situació del procés i aquesta declaració d'independència, sembla ser que moltes empreses doncs, van decidir marxar o canviar la seva seu social, deien que 3.000, el butlletí oficial del registre mercantil diuen que en realitat qui ha acabat de concretar aquesta operació ha estat 332. En qualsevol cas, aquesta sensació d'inestabilitat, vostès tenen un pla de xoc per fer tornar aquestes empreses cap a Catalunya, per tornar a recuperar aquesta, aquesta inversió cap a aquí i, òbviament, doncs, intentar incentivar aquestes inversions?
En primer lloc, dir que és una llàstima, que ni que fora una d'empresa doncs, hagi marxat. Jo aquí també incidiria en que aquestes empreses, algunes deuen haver marxat, quan es diu marxar, en tot cas han posat la seva seu social en un altre lloc, però les empreses com a tal, el lloc de treball segueix aquí, no? És a dir, hi ha entitats bancàries que diuen que han marxat, però les oficines segueixen estant aquí i la gent va a treballar a la seva oficina cada dia. Més que marxar voluntàriament, que alguna hi deu ser, és veritat que també va haver-hi una campanya on fins i tot el mandatari, diguem, més important d'aquest estat es va dedicar a fer trucadetes. I per tant, jo no sé si algunes van ser per voluntat pròpia, que estic segura que sí, i d'altres van ser doncs, per voluntat induïda, deixi-m'ho dir així. I per tant, doncs, de la mateixa manera que han posat la por al cos a molta gent, doncs, en aquests empresaris estic segura que també els hi van posar la por al cos. Voluntat de que marxin, cap ni una. És veritat que quan pots fer una mica d'escandall i veure quines han marxat i quines han vingut, veus que les que han marxat són aquelles que són, escolti'm, doncs de capital espanyol, alguna de catalana, segurament doncs, també ha decidit fer cas en aquest estat que va fer una campanya brutal perquè una campanya de cara a l'aparador, sobretot, però bé, per poder vendre que aquí marxava tothom i que ens quedàvem sense res. Per tant, voluntat que tornin tota, Però li dic una cosa, moltes empreses estrangeres han seguit venint aquí a Catalunya, perquè saben que aquí és un nínxol de negoci i els interessa i no els esporugueix doncs, que n'hi hagin unes quantes que diguin que marxen. És veritat, no, que deien 3.000, cada dia anaven engreixant la xifra. Són molt donats a fer aquest relat apocalíptic, eh? Perquè ja no saben com fer-s'ho, perquè la gent doncs, deixi de veure quines virtuts té realment la llibertat nacional d'aquest país, que en són moltes. Jo el que els diria és que, vaja, que tornin, que n'hi ha moltes que han vingut i que estic segura que el que s'han quedat deuen estar-se fregant les mans, potser tenen menys competència. Però en tot cas, el que no és veritat és que s'hagi posat en perill l'estabilitat laboral de les persones. Perquè és veritat que ha marxat, no hi entenc massa jo en aquest tema, però és veritat que ha marxat, en diuen la seu social, però els llocs de treball no han marxat. És veritat que els amenacen dient, ai, que el proper pas és que, no sé, agafaran totes les oficines d'alguna entitat bancària i les traslladaran a Madrid i a Alicant, i aquí es quedaran sense negoci ells mateixos, però jo crec que no ho faran.
Entrem en l'últim minut, només una pregunta molt, molt breu, perquè segons les enquestes podria ser que la clau de governabilitat requerís també en Catalunya en Comú Podem. Seria possible pactar amb ells?
Miri, jo només deixaria de pactar, i estic segura que el president Puigdemont també, amb aquells que per pensar diferent a tu et posen a la presó. És a dir, aquells que això de la democràcia no la tenen ben entesa, aquells que no volen diàleg, no? Aquells doncs això, que per pensar diferent a tu i per implementar un programa que no els agrada però que no han recorregut mai i que és legal el programa, t'agafen un bon dia i et posen a la presó via... ja ho vam veure l'altre dia, o sigui, la separació de poders per la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria no existeix. És en Rajoy qui ha escapçat, va dir, el cap de sos lleig, la veritat, no sé massa si sabia el que deia, o... però vaja, en tot cas el que volia dir era això, no? No hi ha separació de poders, per tant, jo amb aquesta gent no hi vull pactar.
Molt bé,
amb tots els altres, si realment s'avenen, és a dir, que la majoria decideixi, doncs tiri endavant, benvinguts siguin.
D'acord, doncs entrem a l'última part, en 30 segons, un petit test comú que hem fet a totes les persones que ens han acompanyat en aquestes entrevistes per tenir una fotografia de tot el que hem parlat. Comencem. Aquestes eleccions són?
Aquestes eleccions són una oportunitat, són la segona volta de l'1 d'octubre, aprofitem-la.
Hisenda pròpia o renegociació del finançament autonòmic?
Hisenda pròpia.
Marqui la prioritat del seu programa electoral, l'agenda social, la cultura, l'economia, el debat territorial...
Sobretot, recuperar les institucions catalanes que han estat malmeses i han estat escapçades.
Digui una candidatura amb la qual sí formaria govern.
Esquerra Republicana.
I una candidatura amb la qual no pactaria mai.
Ciutadans.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyora Figueres. Gràcies per acompanyar-nos, estar amb nosaltres. Hem acabat amb aquest cicle d'entrevistes electorals que havia preparat Cuap.cat amb les diferents candidatures que es presenten a les eleccions amb representació municipal. Només dir-los que els recordem que pel dia 21 de desembre, dia de les eleccions al Parlament, Cuap.cat farà una cobertura especial. Podrem seguir tota la cobertura per Cugat Ràdio, per Cugat Televisió Online i també pel Cugat.cat, pel diari electrònic, on els hi anirem relatant tot el desenvolupament de la jornada electoral i a partir de les 8 el recompte dels resultats. Moltíssimes gràcies per tots, per seguir-nos.